Molt bona tarda. Benvinguts a una altra sessió del programa S&M Music aquí a Ràdio Falset. Molt bona tarda, oients de Ràdio Falset, i benvinguts al S&M, ja ho sabeu, aquest magazín musical que tenim cada dissabte a partir de les 5 de la tarda. Doncs ple de sorpreses musicals i que ens porten cada setmana els meus companys, el Jordi Soldevila i la Diana Espinosa, amb el seu teletransportació. Bones, nois.
Bones tardes. Vaig avisar.
Avisa. Avui ja vas avisar.
Ja vaig avisar. No es pot dir que sigui una sorpresa. No podeu dir que avui m'estovi, encara que comenci amb The Chemical Brothers, perquè precisament començaré amb Chemical Brothers com a l'altra cara del que vindrà després del teletransportació, que és una miqueta de tralleta. Una miqueta. La veritat és que, no us enganyaré, curiosament, hi ha setmanes que costa trobar que surtin discos, que surtin singles, ja sé que podeu pensar que és molt fàcil i que cada setmana surten coses. Home, que surt de coses ni surten. Coses interessants costa més. I a nivell metàl·lic, doncs, encara costa més, però resulta que, com ja ho vaig anunciar la setmana passada, tenia moltes ganes de compartir amb vosaltres el single del nou disc de High on Fire, aquest Electric Messiah, i resulta que Metallica ja ha tret el segon single del que ha de ser la caixa, perquè, clar, ara ja no van amb discos, ara ja quan treus una reedició, treus una amb caixa, tres una caixa amb totes les outtakes, totes les preses falses, quan el tècnic de so diu que s'esprint un moment perquè tenen al lavabo, que tenen urgència, surt tot, no? I en aquest cas l'Injustice for All compleix 30 anys enguany i jo crec que abans que s'acabi l'any tindrem la caixa commemorativa d'aquests 30 anys. Un disc, això sí, força polèmic pel que fa a la producció, perquè és un disc, aquells que fans de Metallica ja ho saben, que el baix brilla per la seva absència, i avui descobrirem alguns dels secrets de per què no hi ha o no se sent el baix en aquest disc mític, on hi ha temes tan importants com per exemple One o Blackened, que és el tema que obre el disc, i per què tampoc els membres del grup volen treure una Master 9 amb un baix que soni. Metallica no vol, o almenys els James Hetfield i els Lars Ulrich, que són l'ànima de Metallica, no volen un Injustice for All en què se senti, s'escolti el baix i tingui presència el baix, que recordem era el baixista nou, el Jason Newsted, que ja no hi és, però llavors va substituir el mític Cliff Burton. Parlarem d'això de cara al final del programa, escoltarem High on Fire, i la qüestió que m'he trobat sobrevinguda, per dir-ho d'alguna manera, és que els Machine Heads han quedat només amb un membre original. El Rob Flynn, el cantant, guitarrista i compositor del grup, ara com ara, aquest octubre, perquè comencem el mes, es queda com a únic membre original dels Machine Head, i per això ha tingut que sortir al pas dient no, la banda no es mori. Dos membres se'n van, resulta que un era el Ian McLean, que ja està des del segon disc, i jo diria que era ja, tenia que era un membre de ple dret de la banda, i el Rob Flynn ha tingut que sortir que en Machine Head continuen, que només queda ell, però que li és igual, que ell tira endavant. I havíem coincidit amb un tema amb la Diana.
Sí.
Però jo us en parlarà ella. Jo posaré cullerada i diré jo havia pensat en un altre tema i justificaré per què aquell tema.
Però potser podem escoltar
de
els dos.
Method. No.
Podem ficar de fons, si vols.
No.
Exacte.
No. O sigui, amb aquest
home, però si comentes el tema és millor que la gent l'escolti.
Si només,
llavors...
a veure, audiència i companys de CM, m'interessa aquell tema perquè resulta que un del que hi toca és d'un altre grup i feia certa gràcia. A partir d'aquí...
Ja saps que
de Crystal Method, tot el que surti aquí a l'ECM, per molt dolent que sigui, ho traurem per...
La veritat és que he de dir que aquest últim àlbum, totes les cançons són bones. L'he escoltat 4 cops. I perquè jo escolti un àlbum 4 cops, és que m'ha agradat bastant. I he de també confessar que jo en principi havia escollit aquesta mateixa cançó que havies pensat tu. Però escoltant, clar, quan escoltes un LP diverses vegades, doncs al final, clar, hi ha tanta música dintre de l'LP que he escollit una altra. Però bueno, que no hi ha problema. Bueno, ja ho anirem perfilant conforme arribi el moment.
No vull avançar més, però he elegit bé. Ja està, aquí puc llegir.
Vale, vinga. Bueno, doncs jo, tot i que havíem dit que avui faríem un programa animat, sí que m'ha quedat animat perquè he portat els de Crystal Method. Bueno, direm així. I són molt animats i la cançó és bastant canyera, bueno, té el seu punt canyero. Però què passa? Que clar, justament aquesta setmana ens han deixat dos artistes i he volgut doncs fer-los un homenatge. Per una banda tenim el Charles Aznavour, que és un cantant romàntic francès de tota la vida.
D'origen armeni?
D'origen armeni. I
dada important.
Sí. I bueno, he volgut també fer-li un homenatge. I l'altre artista també molt conegut és el Jerry González, que és un trompetista que diuen que improvisava super, super bé, que era un dels seus punts forts. I bueno, també ens ha deixat aquesta setmana i he volgut també fer-li un homenatge. Així que començarem així una mica suaus i anirem increixendo per acabar amb una mica més de força.
Bastanta força, el Jordi ens té preparat d'un...
Bueno, Jordi sí, el Jordi ve a tope. O això és el que ha dit. Bueno, ara veurem.
Vaig avisar, vaig dir, escolteu, m'he aguantat un parell de setmanes, ara ja necessito treure... necessito
això,
compartir.
Ha arribat el fred i tu vols posar calor
clar
amb la música.
Sí, comença un mes, no, és que comença l'octubre, que si fred, que si tardor. No, comencem amb ganes i energia.
Vinga.
Bueno, si us sembla, anem començant, repeteixo, no us penseu que tot el programa, o almenys la part que em toca a mi, anirà del rotllo electrònic, ni molt menys, però, clar, dic, és que si poso tot metàl·lic, això semblarà als gèneres de mitjanit, tampoc descansin, i no és qüestió. O sigui que, veient que els de Chemical Brothers publicaven un single, dic, escolta, pues aprofitem la benentesa i escoltem aquest Free Yourself. No s'anuncia nou disc, sí que mirant enrere tenim que a l'agost van publicar una versió d'un tema que es diu I Never Asked to Be Your Mountain amb la Beth Gibbon i poca cosa més. Estem a l'expectativa, ara què passa, primer publiquen aquell tema, ara publiquen aquest Free Yourself, que ja veureu que mira molt o recorda molt o té algun eco de les riffs dels 90, cosa que m'ha sorprès, perquè últimament venien sent, o almenys el que jo tenia escoltat, fins i tot aquest I Never Asked to Be Your Mountain, tenia un aire més pop, més tranquil, i en aquest Be Yourself recuperen la seva cara més Hey Boy Hegel, per posar una referència. Tampoc l'agafeu com a que serà igual, ni molt menys, perquè a més ja tenen una edat. Però dic, deixem començar això una miqueta diferent i comencem amb una mica de música electrònica de la mà d'uns clàssics, jo diria que un ja dels mestres de l'escena de la música electrònica, pioners al seu moment i ara uns líders indiscutibles com són The Chemical Brothers, Free Yourself.
Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Free yourself. Dance. Free yourself. Dance. Free yourself.
Transportació.
Sí.
Deixem el Chemical de banda i amb el seu nou tema, aquest Free Yourself, anem a la teletransportació amb la Diana.
Sí, doncs comencem amb el Charles Aznavour, que ens ha deixat aquesta setmana amb 94 anys. De fet, el seu últim concert el va donar el 19 de setembre al Japó. O sigui, aquest senyor ha estat en actiu fins l'últim moment. Cantant, compositor i actor francès d'origen armeni, com deia, recordava abans el Jordi. Es veu que els seus pares van sortir de Turquia perquè hi havia l'extermini dels...
genocidi.
Sí,
del govern turc contra el poble armeni.
Efectivament. I llavors, bueno, es veu que la idea era arribar als Estats Units. Però, no sé, van passar per París i es van quedar allí. Fixa't tu, que això va fer ja que...
Això dels refugiats no és de fa dos dies, això ja... Sí. La figura del refugiat ja fa molts anys que va en aquest món.
Clar, exacte. Sí, no, però que vull dir que és curiós que anessin cap a aquell altre continent, no?, i finalment es quedessin a París, i el Charles Aznavour, doncs, va néixer a París. I mira quin gran cantant es va fer, no? Ho dic perquè potser hagués anat als Estats Units i no... Bueno, la vida de les persones, no?, el destí. O potser també hagués sigut un gran cantant, no ho sabem. Bueno, va començar als 11 anys, es veu que ja era actor de teatre, aquest senyor. I va començar a cantar amb la seva germana, però li va costar molt fer-se lloc com a cantant perquè li deien que no tenia gens de bona veu i que s'oblidés de cantar. Això ja hem sentit molts casos de molta gent que ha volgut fer una cosa, no?, i tothom li ha dit que no l'ha fet i després ho ha pogut fer. O sigui que pels oients i per nosaltres mateixos, cadascú faci el que vulgui.
No, a vegades això serveix com a encara més impuls.
Sí, per dir, ara sí que ho penso fer. Exacte. Però és que aquests impediments, o que semblen impediments, serveixin per donar-nos més força. Va arribar a escriure més de 800 cançons, per ell i per altres artistes. I, bueno, sempre ha cantat en diversos idiomes. De fet, la cançó que escoltem de fons, que és Venecia sin ti, aquesta és la que la canta en castellà.
Però que... perquè com passava molt als 70 i 80, sí, qualsevol èxit francès o italià...
es traduïa.
Tenia la seva... El mateix versió, artista...
Sí.
Gravava la versió en castellà. Bueno, encara passa.
Alero Ramazzotti, per exemple, canta en anglès, en italià i en castellà.
La
cosa
ni se n'ha fet un fart de fer la versió original en italià i fer la versió en castellà.
Exacte, sí.
Doncs, hi ha coses que no canvien.
Rafaela Carrà també ho feia.
També.
Sí. Bueno, aquesta cançó, per cert, li dedico al meu noi, al Javier Chavero, perquè vam fer un viatge a Venècia i va ser molt romàntic. Tot i que aquesta cançó és de desamor, no? Però, bueno, tot i així li dedico perquè...
Perquè sí, ja està.
No, perquè em recorda aquell viatge i va ser molt guai. Bueno, doncs aquest gran artista va arribar a cantar amb Liza Minnelli, amb el Tol John, Plácido Domingo, Sting, Laura Pausini, bueno, etc, etc, etc. I una cosa curiosa que no sabia, es veu que aquest, el Charles Aznavour, residia habitualment a Ginebra perquè allà feia d'ambaixador d'Armènia.
Suïssa.
Sí, no tenia ni idea, dic, mira. Bueno... Doncs després d'aquesta curiositat, escoltem un tema molt, molt, molt famós cantat en francès, que és Et pourtant.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'ai J'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur. Et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je je n'aime que toi et pourtant, pourtant, je n'aime que toi et pourtant, pourtant, je n'aime que toi et pourtant. Il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. Que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi et
teletransportació.
Escoltem de fons el gran trompetista, el Jerry González. Bueno, és diuen, he llegit per ahí, que diuen que és un dels hereus del Miles Davis. O sigui, que això és molt dir. Es veu que improvisant amb la seva trompeta era màgic. I bueno, l'he dut també perquè aquesta setmana també ens ha deixat... ha patit un incendi al pis de Madrid on s'havia fincat i bueno, ens ha deixat aquesta setmana. Llavors he volgut també fer-li un homenatge des de l'SIM a aquest trompetista llatí amb ànima flamenca i jazzística. Als anys 70 va formar la seva pròpia banda amb el seu germà, els Fort Apache, que, bueno, que es van posar a la butxaca al públic neoyorquí i bueno, d'aquí ja va, bueno, evolucionar molt més i uns anys després, cap a la dècada, bueno, cap als 2000, a l'any 2000, s'afinca ja, diríem, la seva residència a Espanya perquè s'enamora del flamenc i comença a fusionar de la seva trompeta amb aquest altre estil i bueno, toca amb els grans mestres com Paco de Lucía, Enrique Morente, Diego Cigala i Pirates Flamencos. Bueno, llavors, escoltar una mica de la bona música que ens ha deixat el Jerry González, he escollit una cançó que es titula Bip. teletransportació. Escoltem Ghost in the City, dels Crystal Method, que és aquest, bueno, aquest duet de música electrònica que va començar com un duet, però que va néixer als principis dels 90. Estava format per Ken Jordan i Scott Kirkland, tots dos de Nevada. I bueno, actualment, des del 2017, el Ken Jordan es va decidir retirar de la música.
Problemes de salut.
Ah, problemes de salut. Ah, això no ho he llegit.
A mi em semblava que només deixaria el grup per recuperar-se, crec que d'una operació fins i tot de cor obert, i que es reintegraria una vegada passés al postoperatori i tal, però es veu que jo també em vaig quedar sorprès al de cop veure que la imatge de l'Spotify del grup ja no eren dos, no que no.
Només surt, surt ell, sí, només surt el Scott Kirkland. Bé, doncs, bueno, la banda va tenir molt èxit. Es veu que al principi l'Scott feia de DJ i el Ken feia de productor de música. Dic, ah, mira, quins inicis, no? Mm-hmm. Bueno, llavors, bueno, influències, no sé, he llegit por ahí, pues, The Prodigy, Fatboy Slim, el Chemical Brothers...
Però amb un toc propi, no tan agressiu, per dir-ho d'alguna manera... jugant molt amb sintetitzant guitarres, perquè el Vegas, déu-n'hi-do el munt de guitarres,
sí,
que hi ha
el Vegas és com el gran disc,
Divide,
no?
By Night, fins i tot el darrer de Crystal Method, el homònim, també déu-n'hi-do el que hi ha.
Bé, doncs, bueno, doncs el 2014 publiquen junts com a duet el seu quint àlbum, el cinquè àlbum, perdó, i es veu que, segons he llegit, doncs queda una mica a l'ombra i no acaba de tenir un molt bon reconeixement, o bueno, queda com mig oblidat. I des de llavors, doncs, no havien tret cap més.
És que el debut al Vegas és...
Clar, va ser tan high level que no...
És brutal. Era brutal al seu temps i continua sent brutal escoltar-lo dia d'avui. Sí, bueno. Like I Do, Living Hope...
La nostra, sí, sintonia, sí.
La nostra sintonia. Bueno, sí. La nostra sintonia és un cas una mica especial.
Bueno,
corta i pega i colorea.
Bueno, ja està bé, però forma part. Bueno, llavors, ara, el 28 de setembre, l'Scott Kirkland, en solitari, i, bueno, quedant-se el nom del duet, perquè diguéssim que ell s'ha posat...
Home, és que la marca, la qüestió no deixeu perdre.
Publica el seu nou àlbum, The Trip Home, que és el que avui escoltarem un tema, i, bueno, després també he llegit que tu, Jordi, que coneixes bastant el grup, doncs que han fet també moltes bandes sonores de pel·lícules.
I de sèries.
D'Unido Bones.
Sí, Bones, South Park, House, ho he llegit. Uh-huh. I inclús també anuncis de la televisió que han tingut les seves sintonies.
És que és el que passava amb la música electrònica a començaments del 2000, que s'aprofitava molt, molt, molt pels anuncis. Jo recordo una època amb aquí a l'SM, que és que... segurament ja l'heu sentit perquè sona aquell anunci que si l'Audi o si les fulles d'afaitar o si...
Sí, és que justament ara no recordo la marca del cotxe, però en aquest cas hi ha una marca de cotxe que surt una cançó.
I és curiós perquè el disc ja feia uns quants anys que rodava. Passa una cosa similar a dia d'avui, hi ha una marca de moda o de perfums actual que fa servir el Runaways del Kanye West, del Dark Twisted Fantasy, no sé què, no sé quantos.
Sí, clar, cançons d'abans que es recuperen ara,
bueno,
i es troben...
Bueno, d'abans de no fa pas tant, bueno. Saps? Però que dels discos que ja tenen uns quants anys. Curiós, curiós.
Bueno, doncs va, escoltem aquest tema. Ja us he dit al principi quan presentàvem la secció que realment el disc val molt la pena, és... És un disc bo, totes les cançons estan superbé i són variades, vull dir, tampoc és monòton, que jo sabeu que això també és una cosa que per mi és important. I bueno, he escollit una, que no sé si Jordi vol...
Sí, no, la que jo he dit que la tria és bona perquè és el primer single quan encara quedava, crec que alguns mesos perquè sortís el disc.
Ah, va ser el single?
Va ser el primer single. Després el que vam sentir aquí amb un cant Frankie Pérez o no sé com...
doncs mira, això sense saber que va ser el single l'he agafat.
Curiosament és un d'aquests grups que a vegades jo i la Diana doncs, coincidim, avui fins i tot coincidim que ho portàvem els dos. Jo havia trobat un entretema, el Cabin Pressure, perquè com a baixista hi ha el Justin Chancellor, que és el baixista dels Tool. I clar, si hi ha el baixista dels Tool, ja saps que no trobaràs un tema que mira la pista de ball, sinó més ambiental, atmosfèric o espiritual, si existeix tal paraula. I per això m'interessava, o la meva aposta era aquest, però...
Sí, bueno, no, però és que això...
Crystal Method, ja t'he dit, Diana, que estem obligats, aquí a l'SIM, a rendir pleitesia i a posar
doncs
qualsevol cosa.
Doncs això em va molt bé, aquesta explicació que has donat, perquè això és el que jo volia dir. Vull dir, al disc podem trobar cançons per ballar i podem trobar cançons amb un toc atmosfèric que són més tranquil·les i també són electrònica. Vale? Per això deia que és un LP variat dintre del seu propi estil. Mm-hmm. Vale? Bueno, espero que us agradi la cançó i que us animi a escoltar-lo. I la cançó que he escollit és Holy Art.
Doncs amb l'electrònic de les Crystal Meth Horde hem acabat el Teletransportació. Pues sí, jo penso que s'ha d'escoltar aquest disc, perquè sí,
sí, és interessant.
Després d'escoltar
guapo,
aquell single que vam escoltar fa dues setmanes o així, que em pensava, dic, ui, això...
El del tema del Frankie Pérez?
Sí, el de Frankie Pérez, sí, aquest. Que per cert, he vist ara que Frankie Pérez ja sortia a discos anteriors d'amb ell, inclús ja... remescles d'enve.
Bueno, també hi ha el Castlevania, que va participar al disc homònim, que és anterior al Trip Home,
sí.
Que torna a participar en aquest, i hosti, recordo que era la col·laboració de Castlevania era un dels temes més potents de l'anterior disc. Ja estaré atent a escoltar-me tot el disc de...
Sí, no, us el recomano, està guapo.
De la primera a l'últim tema.
Sí, sí, s'ha d'escoltar, sí.
12 cançons.
Però primer entendreu que vulgui escoltar Kevin Pressure, no?
Kevin Pressure. Molt bé, gràcies, Diana.
Un plaer.
I em toca reprendre el fil i reprendre'l amb molta energia. El Manu ha començat molt popi i tranquil, Manu, que ja posa les coses una miqueta més agressives. Toca començar parlant de Metallica. Per què? Doncs perquè ja porten dos singles del que ha de ser la caixa de la nova edició del disc En Justice for All, que aquest 2018 compleix 30 anys, ni més ni menys. Un disc, ja us ho deia quan parlàvem dels temes d'avui, controvertit, perquè la producció... Si bé apareix algun nom com a enginyer, van ser el senyor Lars Ulrich, bateria, i James Hetfield, cantant i guitarra, que es van ocupar de la producció, i va ser decisió seva, com han dit tots els protagonistes que van estar involucrats, el fet de que el baix desaparegui de la gravació. I és, alguns l'intueixen, però està sota capes i capes de guitarra. Es veu que James Hetfield justificava, si és que es pot justificar, l'absència o la no presència del baix en el fet de que repetia la línia de guitarra o la majoria de notes de la línia de guitarres, i el rang de so que es movia ell tapava el baix, de tan baix que ja sabeu que, perquè no ho sàpiga un detallet tècnic, Metallica no afina amb l'afinació normal, sinó que baixa mig tonet, i clar, el so no és el de guitarra elèctrica normal, sinó que ja és més greu de per si. Doncs tot això, i repeteixo, sobretot a la decisió de Lars Ulrich i James Hetfield de tapar un novato Jason Newsted, que llavors era el primer disc que gravava la banda, feia poc que s'havien enterrat Cliff Burton, van provocar que no hi hagi baix, o no se senti. És un gran disc, hi ha grans temes, ho comentava abans, començant per Blackened, el mateix tema que li dona títol, En Justice for All, One, la cançó One dels... hits més importants de la carrera de Metallica, i per a altres ja sigui el Dire Eve, Eye of the Beholder, The Harvester of Sorrow, és que quasi us podria dir tots els temes perquè són brutals. El problema és que la producció no és la que hauria de ser. Us ho deia també quan presentava els temes, arran d'una peça del Rolling Stone del passat mes d'agost, el grup ja ha dit que no pensa en cap cas treure una nova versió de En Justice for All respectant el baix. Sí que hi ha gent que s'han treballat a casa una versió pròpia, el mateix Jason Newsted, que ha dit també d'una entrevista que va quedar molt tocat de tota la feina que va fer, que no se sentís directament. Diu, és que fa uns anys em va costar un noi, estava en una ciutat americana, i em diu, té, en Jason for All, que és l'En Justice for All, però en presència de baix. S'ho havia currat a casa tota la... separar per pistes, etc, etc, i havia donat més rellevància al baix. Circula per internet, jo la veritat algun rato l'hauré de perdre per buscar, perquè crec que li passa això al disc, li passa una mica com el Saint Anger Saudia, que no sonava de cap manera, i com va passar una primera edició del Dead Magnetic no fa pas tant, que la masterització va ser nefasta, no va ser culpa dels membres del grup, però que els va masteritzar, els va masteritzar malament, i grans temes que no se sentien de cap manera. El Bullet Train i altres que havia per allí, que eren temes cianide o d'altres que eren interessants, però veies que permetem el castellanisme, al final t'agobiaves, t'angoixaves d'aquella amalgama de sons, algo que puntualment et passa en Justice for All. Tot i així, repeteixo, és un gran disc i ens quedem amb un dels singles que han... no és un dels singles, el single que han tret és la versió en Work in Progress, no se sent tan bé, però va, ja que l'escoltem, escoltem el tema original, i una petita anècdota d'aquest The Short of the Straw, l'he triat especialment perquè, en anècdota personal, quan a mi m'arriba aquest disc, m'arriba en cinta de caset, cinta de, no sé si de 75, el disc és molt llarg, estem parlant de temes gairebé tots de 6 minuts, i no hi era aquest tema. Oh. I quan em van deixar el CD dic, ah, però si hi ha un tema més. I era aquest The Short of the Straw, que a mi se m'havia quedat amagat. També és un tema que no hem tocat molt en directe. Els temes de la Justice for All són molt complicats. Jo diria que els Opeth han begut molt d'aquest disc, perquè són temes molt llargs, 6 minuts, molt complicats, però és que és una autèntica, passada poder escoltar. Repeteixo, Harvester of Sorrow, Cinema Mid Temps, Blackened, and Justice for All, One, The Dire Riff, Day of the Beholder, etc, etc. Però aquesta tarda ens quedem amb un trosset, perquè és molt llarg, Manu, quan vulguis, retalla, de The Short of the Straw. I anem acabant, salta High on Fire, perquè total va sortir ahir i encara necessito fer-li un parell d'escoltes, i la setmana que ve ja vindré, em guardo la carta aquesta que tenia, el programa serà, entenc que he tingut força, i acabarem amb Machine Head, perquè aquesta setmana saltava la notícia de que dos dels seus membres deixaven la banda, i clar, resulta que amb aquesta situació només Rob Flynn es quedava com a únic membre original, perquè si et marxa el Phil Demmel, que ja fa 15 anys que estava a la banda després de la sortida, crec que va ser del Dave Amos o alguna cosa així, resulta que el Ian McLean era, jo diria, un dels membres fundadors. No havia tocat el disc, el primer disc dels Machine Head, el Burn My Eyes, ja era Chris Kontos qui ja estava a la bateria, McLean es va afegir al The More Things Change, però és que clar, la sorpresa ha estat majúscula. En un vídeo en directe de Facebook, el perfil de Facebook de Rob Flynn, feia una mica de confessió de què havia passat i sortia al pas també d'algunes informacions que deien que amb aquesta sortida els Machine Head desapareixien. Clar, ell diu, no, de moment no. Diu, jo ara m'he d'aturar un moment, he de veure què ha passat i decidir què faré. En aquest mateix vídeo, ell deia que era conscient de que la seva manera de funcionar i de ser havia servit per tirar endavant la banda, per estirar, és allò de que en un grup, en un col·lectiu, sempre hi ha un o dos que estiren, i en aquest cas la banda era ell que havia tirat endavant, a més era el frontman i el compositor de la majoria dels temes i el que es posava davant del públic a primera fila cada nit, i afirmava, repeteixo, que ell entenia que aquesta situació l'havia portat a cremar, o almenys crec que aquesta és l'expressió que més s'aproxima al que deia Flynn, als seus companys. Ell assumia, no sé si dir que assumia la culpa, però crec que el vídeo no era d'assumir la culpa de no això passar per culpa meva, però sí d'assumir la responsabilitat. Ei, jo funciono així i ha passat això. És trist perquè, repeteixo, 15 i 20 anys amb la banda, que és molt temps, 23 anys el Dave McLean, clar, és que, repeteixo, va estar des del començament. Jo la imatge que tinc dels Machine Head és el Rob Flynn a la guitarra, a la veu i a la composició, l'Adam Duque al baix, que també Adam Duque fa uns 5 anys que ja va plegar, el Logan Mather a la guitarra, que també ho va deixar un disc després perquè volia buscar altres camins, i el Dave McLean a la bateria, que venia ja d'un grup que es deia Sacred Rage. Curiosa la situació de Machine Head, que repeteix una vegada més l'esquema de que hi ha bandes de que no són realment la unió de quatre peces, sinó que hi ha una peça que estira més i que aguanta el nom. Iron Maiden no es va desfer quan va marxar el seu cantant Bruce Dickinson, perquè hi havia un senyor que es diu Steve Harris, que és l'alma mater, allò. L'expressió alma mater té aquest sentit, i en aquest cas l'alma mater de Machine Head és Rob Flynn. No descarto, i això ja és hipòtesi personal, que al final Rob Flynn decideixi tancar l'etapa Machine Head i obrir una de nova amb un antenom. Jo no ho descarto, però diu que s'ha de prendre un temps de reflexió, acabaran la gira americana que queden amb aquests membres, però després hi haurà, s'obrirà un temps, ell diu que, de reflexió per veure què fa. Jo no descarto, repeteixo, però això és hipòtesi personal, no descarto que acabi tancant Machine Head. Ell diu amb tristor, entén els motius dels seus companys, però diu, home, porto certa tristor, em sap greu, perquè han estat a la banda i especialment, home, jo entenc que parla especialment pel cas de Dave McLean, ha vist créixer l'èxit de la banda, ja ha col·laborat, ell mateix ho diu, excepte no és allò de l'èxit des d'un només a mi, sinó que tots els que, tant Philip Demmel com el Dave McLean, han participat en l'èxit de Machine Head, i estan que on era, amb certa tristor, diu, ahir vaig plorar molt, però diu, ara ja a mirar endavant, a despedir-nos com toca, i a veure què passa en un futur. Per això aquesta tarda toca acomiadar-nos amb Machine Head recuperant el seu segon disc, el The More Things Change, perquè, repeteixo, va ser el disc en què ja va gravar el Dave McLean i que hi ha temes tan impressionants com Manu, al final, no sé si m'he decidit per Stuck the Nerve o Trenton Hammer.
Trenton Hammer, que precisament va ser el primer tema que vaig escoltar jo de Machine Head.
Conta tu.
Sí, sí, sí.
Es tanca el cercle.
Molt bé, doncs gràcies. Diana i Jordi. I res més, fins aquí l'ICM.
Em guardo High on Fire. La setmana que ve cau segur.
El Jordi sempre té la feina mig feta.
No, mig feta no.
Ara la tenia mig fet. I ara la farà bé la setmana que ve. Amb els High on Fire. T'has d'escoltar.
Tenia ganes d'escoltar, compartir amb tots vosaltres aquest Electric Messiah, però bueno, hi escoltarem. Ja us podré dir com sonen tots els temes, que són 8 temes de molta canya, i que el cantant i compositor Mike Pike diu que és el disc que sent més orgullós de tota la carrera. Tenint en compte que és el senyor que va crear a mi un tema que ja té uns 5 o 6 anys, que es deia Strength for the Divine, que és un tema per mi el meu hit. Doncs
el ficarem de fons.
Hit Parade és per mi un dels millors temes de rock que s'han fet mai. Doncs és molt dir. La setmana que ve ho escoltareu.
Vinga, doncs, ja, mira, ja, mira, m'ha fet agafar ganes de
la paraula. És metàl·lic, Diana.
Bueno, al final m'agradarà el metàl·lic, ja veuràs.
Al final sí, es faràs enganxar el metàl·lic. Gràcies, nois, i res més. Gràcies, oients, per estar allí. I SIM continua el dissabte que ve, com sempre, a les 5 de la tarda. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adeu.